Bon dia, benvinguts al cicle d'entrevistes que Cugat.cat els ofereix amb els portaveus dels grups municipals en presència al ple de l'Ajuntament. Avui és torn d'iniciativa amb Joan Calderón, que ja ens acompanya aquí a Cugat.cat. Molt bon dia, senyor Calderón.
Hola, bon dia, Pep.
Començarem l'entrevista, com hem fet també amb els seus companys de ple municipal. Primer de tot, li demano que faci una perspectiva general del que farà iniciativa d'aquí el que queda de mandat fins al maig. En què se centrarà la seva formació per incidir en la política municipal?
Doncs que continuarem treballant amb els nostres eixos que hem tingut durant tot el mandat. Polítiques socials, polítiques d'ocupació, polítiques mediambientals i intentar incidir també amb tot el tema d'educació, que és un dels grans temes que hauríem de parlar algun dia amb consens, amb tranquil·litat, sobre el futur del Patronat Municipal d'Educació.
Fem un balanç del que ha fet l'equip de govern. Què aprova i què suspèn de l'acció de Mercè Conesa i el seu equip?
Aprovo la capacitat econòmica de l'Ajuntament de Sant Cugat. Jo crec que és evident que els resultats són bons, els grans números estan on estan i malgrat la contenció no es van retallar mai partides a polítiques socials. Això en el haver. El DEBE, jo crec que de fa un any fins ara s'ha derivat tot a una improvisació continuada i una improvisació i un pensar massa en les eleccions del maig de l'any vinent. O sigui, uns anuncis que tenen més a veure amb la campanya electoral que pugui fer Convergència i Unió i la seva candidata, la Mercè Conesa, que no pas en l'interès de la ciutat. Projectes que surten de la màniga, projectes que l'oposició no coneix, ja estic parlant del Museu de les Matemàtiques, de l'Espai Grau Garriga, que en un moment determinat s'anuncia i no en sabem res més. Aquest tipus de gestió que a nosaltres no ens agrada. Estem parlant d'equipaments, d'inversions pel futur de la ciutat, que tota la ciutadania els ha de tenir i nosaltres en tenim coneixement per la premsa. Entenem que això és important que no sigui així i que està pensat en clau electoral i no ens agrada.
Fem aquest mateix exercici de veure què aprova i què suspèn, però de la seva força política. Què ha fet bé iniciativa durant aquests 3 anys i escaig que portem de mandat i què ha fet malament o considera que s'hauria d'haver millorat o encara tenen temps de millorar, òbviament, fins a finals de maig?
No, aquesta és una bona pregunta i es necessita donar el grau d'autocrítica i d'autoestima també. El que hem fet bé, jo crec que malgrat ser 2 regidors i una majoria absoluta molt gran de Convergència i Unió, amb 15 regidors a 25, hem pogut posar sobre la taula propostes com la tarifació social, no? Des del principi del mandat, o se'ns ha escoltat en moments de pressupostos i s'ha intentat, no hem arribat mai a cap acord, però d'un any per l'altre s'han aprovat algunes propostes. Per tant, capacitat d'incidència, malgrat la petita representació. A la part negativa, jo crec que no sabem comunicar, no només com a grup municipal, sinó com a organització, no sabem comunicar allò que fem o allò que entenem que estem fent bé per la ciutadania.
Parlem del pacte per la nit, que ha estat un dels temes que ha generat més polèmica darrerament a Sant Cugat. Tenim aquesta modificació d'horari de terrasses, també que els concerts al centre de la ciutat acabaran a la mitjanit i la possibilitat que els concerts que s'allarguin més enllà d'aquesta hora se'n vagin a espais allunyats del centre, com per exemple Can Solà. Què els sembla a iniciativa aquests canvis i si no hi estan d'acord, que m'imagino que serà així, quina alternativa o què consideren que seria el més positiu tant per a la ciutat en general com per a veïns i també organitzadors d'aquests actes?
Bueno, hi ha una expressió castellana que reflexa molt bé la situació del pacte per aquest viatge, per este viatge no hacían falta alforjas. És a dir, l'equip de govern va aprovar una proposta de fer un pacte per la nit amb entitats veïnals, la restauració, hostaleria i entitats en general. Va ser un procés llarg, d'hores, de consensos, de trobar, que va resoldre's amb un document que tothom li feia acord. I ara ens trobem que davant les queixes veïnals, probablement per una mala gestió d'on es donen les llicències i on es col·loquen les terrasses, a ningú no se li escapa que hi ha una concentració de terrasses a punts molt determinats a la ciutat i això evidentment no ajuda a la convivència i potser ho hauríem d'estudiar millor. Arribat a aquest punt, l'equip de govern de manera unilateral, perquè els veïns es queixen, amb raó o no, trenca el pacte per la nit. Per tant, si al final l'equip de govern havia de fer cas als veïns que els molesta el soroll de concerts, terrasses, etc., i no ha ensenyat el pacte per la nit, no calia el pacte per la nit. no calia fer tot un procés participatiu, no calia ser els més progres de la ciutat i iniciar tot un procés de consens, etc. Escoltin, som l'equip de govern, la nostra prioritat és el descans dels veïns, continuar amb el model de Sant Cugat residencial, continuar amb el Sant Cugat Resort, que li dic jo, aquest Sant Cugat fantàstic per descansar, etc. etc. Un Sant Cugat que a les 11 de la nit està mort. És la seva proposta, és una proposta que a més té un suport ampli de la ciutadania, doncs no calia pacte per la nit. Per tant, el que haurem de veure és solucionar aquests temes de convivència, com podem actuar, com podem fer compatible el descans dels veïns amb les terrasses, com podem intentar disgregar una miqueta la concentració de terrasses. La plaça Octàvia és un punt clau, la plaça de l'Om, per més senyes, és un punt clau que, evidentment, davant d'aquella concentració dels veïns, evidentment no poden descansar. Sobre portar els concerts fora de la ciutat, evidentment Sant Cugat no té un fòrum, no té una platja i no pot portar els concerts fora a la platja. Doncs els portem a la zona industrial i ja està, acabat el problema. Jo crec que aquest no és el model. Potser que també comencem a descentralitzar les activitats que fan les entitats i no tot ha de passar a la plaça Octavià, a la plaça del Rei o a la plaça de l'Om.
En aquest debat, què ha de prevaldre? El dret de descans dels veïns o el dret d'organitzar activitats o muntar una terrassa?
Els dos. Hem de fer-ho compatible. I també qui gestiona aquest tema ha de saber quina és la seva prioritat. Jo crec que una ciutat viva és una ciutat on les entitats poden organitzar coses. I una ciutat viva també és que els veïns puguin descansar. Però tot això s'ha de fer compatible. Potser una manera de compatibilitzar-ho és descentralitzar les activitats i que no tot passi al centre. És que hi ha moments que la plaça Octavià i voltants passen 5 coses diferents. Potser separem les activitats.
Li citaré diversos projectes que s'han presentat recentment a la ciutat o dels quals hi ha hagut ressò als mitjans de comunicació i li demanaria directament la seva valoració. Comencem pel pavelló de la Guinardera.
No crec que sigui el moment de construir un pavelló. I és la meva opinió, és personal, com a representant d'Iniciativa, evidentment, però jo crec que molta ciutadania no entendrà que a dia d'avui una de les inversions sigui un pavelló a la ciutat. Jo crec que calen altres inversions, hi ha inversions planificades des de fa molt de temps que no en sabem res o que es comencen a tornar a parlar, com la Biblioteca Central, etc., etc. I entenc també les demandes de les entitats esportives.
Sí, ja va dir això.
Entenc les demandes. Però jo crec que hi ha altres solucions com buscar, una, rehabilitar espais que ja tinguem i, dos, buscar fer un mapa real, un mapa d'equipaments esportius. Una cosa que ja vam demanar, que ens van dir que no, perquè hi havia el pla d'equipaments, però jo entenc que fer un mapa d'equipaments esportius, els que tenim com a ciutat, com a municipi, i els que hi han disponibles d'escoles, d'entitats privades, etc., intentar trobar una solució. Jo crec que a dia d'avui no és moment de fer un pavelló esportiu.
El trasllat de Leonardo da Vinci.
Una bona notícia, llargament reclamada per aquest grup municipal, una aposta necessària i racional, o sigui, si finalment es pot traslladar allà on estava previst, a l'estació de Grupalleres, jo crec que és una molt bona notícia i que finalment algú compleix amb els seus compromisos.
La remodelació de la zona de Rius i Taulet i del Mercat de Pere Sant.
Una bona remodelació. Vosaltres ja sabeu que Iniciativa es va oposar, ara no recordo si ens vam abstenir o vam votar en contra del nou projecte de mercat. Entenem que és un mercat que precisament té molt a veure amb el Pacte per la Nit. Hi haurà tota una zona de restauració, hi haurà molt més moviment, restaurants, degustacions, i tenim la sensació que no donarà resposta a les demandes del veïnat. El veïnat vol un mercat on anar a comprar, uns preus raonables, i poder fer la seva compra, no degustacions de sushi o comprar productes pel gin tònic, que ho trobo bé, però bueno, aviam com l'equip de govern pot fer compatible aquest tipus de mercat amb el descans dels veïns.
La nova oficina per als joves al Casal de Joves de Torreblanca.
Una bona notícia, al fin.
Els agrada el model?
Això ho haurà de dir, finalment ho hauran de dir els usuaris. Nosaltres ja des de l'inici, quan es va obrir l'equipament, ja en el mandat de 2003, nosaltres apostàvem per una gestió directa de l'Ajuntament. Tornem a apostar per aquests contractes de gestió externalitzada i veurem aviam com funciona. Esperem que vagi bé i que sigui un equipament que al final doni resposta al que necessiten els joves. Veurem.
Parlem ara d'equipaments i empreses municipals. Promusa, l'empresa municipal d'habitatge públic, Respon al model a les seves necessitats o als desitjos d'iniciativa? Està a l'alça del que necessita la ciutat? O considera que s'hauria de replantejar la seva funció tal com ha aparegut diverses vegades al ple municipal?
Jo faria dos eixos. Un, Promusa, nosaltres sempre ho hem dit, de l'habitatge que fa l'hauria de fer de lloguer, fins ara. L'objectiu social de Promusa és fer habitatge de lloguer i intentar fer-ho viable. O sigui, entenem que fer habitatge de venda al final és una pèrdua de patrimoni per la ciutat. Per tant, entenem, i a més amb, amb una finalitat social, no? Habitatge per gent gran, gent jove i la gent que necessiti habitatge. Per tant, la nostra aposta és que Promusa faci habitatge de lloguer. Segon eix, repensar Promusa. Nosaltres hem assistit a diverses reunions sobre pluges d'idees del que ha de ser Promusa, com li podem donar sortida, quines coses ha de fer o deixar de fer. L'última proposta, nosaltres vam fer una proposta, vale, si ampliem les funcions a Promusa, nosaltres també volem, per exemple, que una de les funcions, a banda de zones blaves o telecomunicacions, sigui quan s'acabi la concessió de l'aigua, també pugui gestionar i remunicipalitzar tota la gestió de l'aigua. Aquesta proposta no s'ha recollit. Promusa ha de ser com el paraigües de totes les activitats que pugui fer l'Ajuntament? No ho sé, però com a mínim les que fa ara, que és fer habitatge, hauria de ser habitatge de lloguer i donar resposta a les necessitats de la ciutadania, no altres coses.
Teatre Auditori.
El model d'èxit. Jo crec que el Teatre Auditori, pels números, per programació, per dinàmica, per propostes innovadores, ha estat un model d'èxit. És un equipament que menys de la meitat de l'aportació és municipal i que una àmplia part del pressupost és d'ingressos que ells mateixos generen.
Ahir es van presentar els pressupostos municipals a la premsa, coneixíem una mica els eixos que eren les bases d'aquest pressupost. Ahir es va explicar que hi haurà un increment de l'ordinari, que hi haurà una lleugera rebaixa de la pressió fiscal, 0,5% de mitjana en l'IBI, i que la inversió es rebaixa a causa de la legislació estatal. A grans trets, qui vulgui més detalls ho pot consultar a cua.cat, però Iniciativa, tenint en compte que ja tenen els números sobre la taula, quina valoració fa dels comptes que vol aprovar l'equip de govern?
Sobre el tema de la pressió fiscal, any electoral, baixada oficiosa d'impostos. Sobre la despesa, haurem d'estudiar bé el detall de cadascuna de les partides. Hem vist que s'augmenta un 20% la partida de beques menjador, que això vol dir que dona resposta a una sèrie de necessitats, però també volem recordar que és una partida que no ve donada per ingressos propis de l'Ajuntament, sinó que és el Consell Comarcal qui, després de rebre recursos de la Generalitat, dona aquests recursos a l'Ajuntament de Sant Cugat. Volem veure les partides al detall del servei d'ocupació, I la inversió, doncs abans parlàvem del pavelló, nosaltres volem mirar bé les inversions i realment què és el que necessita i no la ciutadania. I insisteixo, potser el pavelló no és el millor moment per fer-lo.
Parlem del 9 de novembre i vam tenir una manifestació davant de l'Ajuntament, unes 2.000 persones es van concentrar a la plaça de Vila per protestar per la suspensió cautelar del 9 de novembre i també de la llei de consultes, una manifestació, concentració que va haver també a la resta de municipis de Catalunya. Què es pot fer ara des de l'Ajuntament, i remarco des de l'Ajuntament, per tirar endavant aquest procés tenint en compte la suspensió cautelar tant de la llei com de la consulta del 9 de novembre? Ho dic per centrar l'acció que poden fer grups municipals com vostè, conjuntament amb l'equip de govern i altres partits favorables al dret a decidir.
Bé, no és una situació fàcil, perquè ara mateix qualsevol acció que pugui dur a terme l'Ajuntament, o sigui, jo pel que tinc entès, no per l'Ajuntament de Sant Cugat, sinó per altres companys d'altres ciutats, és que el dispositiu d'alguna manera l'han de tenir preparat de tota la consulta, perquè clar, si aquesta suspensió s'aixeca, doncs es pugui fer la consulta. També és veritat que si entrem en una dinàmica de suspensió fins a molt poc temps, clar, el debat, la pluralitat d'opcions, la campanya, això no serà possible. Llavors jo crec que cal una reflexió bastant profunda de com gestionem tot això. I també està sobre la taula que segons quines accions fem els càrrecs electes i en conseqüència també l'alcaldessa poden quedar inhabilitats. Per tant, perquè ho diu la llei, no ho dic jo perquè perquè no vull que es faci el procés, no, al contrari, jo vull que es faci el procés, que es faci la consulta, que es voti, perquè al final és una demanda ciutadana per aclarir ja un tema. Però amb puritat de la llei, si podrien inhabilitar qualsevol càrrec electe que fes algú contravenint la decisió del Tribunal Constitucional. Haurem de veure com va tot plegat.
Descarta la desobediència?
Jo no descarto res.
Pregunto,
jo no descarto res.
Si perquè és el terme que surt de tant en tant. S'ha de desobeir i tirar endavant la consulta igualment, sí, perquè hi ha un mandat del Parlament de Catalunya, que al cap i la fi representa la seva població.
Si aquesta desobediència té garanties democràtiques i unes garanties que tothom pugui exercir el seu dret, ho haurem de pensar-ho bé.
Parlem dels moviments electorals previs a les eleccions del maig. Per què no es presenta vostè com a cap de llista una altra vegada?
Bueno, va ser una... és fruit d'una reflexió profunda durant molts mesos i finalment doncs, és una decisió absolutament personal. Entenc que 8 anys, quan acabi aquest mandat, portaré 8 anys com a regidor, encara que no ho sembli, i 8 anys són suficients per ser un càrrec electe a qualsevol administració.
Qui considera que hauria de prendre el relleu com a cap de llista en les eleccions de cara al maig?
Qualsevol persona de la nostra organització està capacitada per poder encapçalar el projecte d'iniciativa.
No té cap preferència?
No.
La possibilitat que hi hagi una candidatura a coalició de les esquerres de Sant Cugat està sobre la taula d'iniciativa? I si està sobre la taula, és possible aquest pacte? O simplement es poden trobar punts en comú dels programes electorals i les forces presentar-se per separat?
Nosaltres estem treballant perquè hi hagi aquest acord, aquesta confluència àmplia, que vagi més enllà dels partits, però és evident que no és fàcil, hi ha molts actors en joc i s'han de buscar molts equilibris, perquè... però clar, també hem de posar sobre la taula, si no ho fem ara, quan ho farem? Per tant, jo crec que Iniciativa està posant tota la carn a la graella, està treballant perquè això sigui possible i intentarem que puguem fer una candidatura àmplia de l'esquerra de la ciutat.
Quan es llegeix l'Observatori de la Ciutat, hi ha una dada que revela que la majoria de ciutadans de Sant Cugat se senten de centre-esquerra, resumint.
Sí.
Però aleshores, 15 regidors són de Convergència i Unió, 10 d'altres formacions, entre les quals hi ha 4 del Partit Popular, que no són d'esquerres. Què li passa a l'esquerra santcugatenca perquè aquesta majoria social que diu que és d'esquerres acabi votant un partit que sobre el paper no ho és? Què passa? Què fan malament les esquerres? Si és que fan alguna cosa malament o simplement que els altres fan bé i voten l'altra formació, que és interpretable.
Hi ha una primera... No és per importància, sinó al mateix nivell. Hi ha una primera qüestió que és l'equip de govern fa molts anys que governa la mateixa força política i per tant aquesta dinàmica no ho han fet extremadament malament. Hi ha aquella dita dins de la ciència política que les alcaldies no les guanyes, les perd qui hi ha. Per tant, en aquest sentit, la gestió i el govern que hi ha hagut a la ciutat ha estat correcta, o com a mínim la ciutadania ha fet aquesta lectura. Per l'altra banda, les esquerres, que hem fet malament? Doncs jo crec que hem perdut força dins de les mobilitzacions socials, crec que falta o hi ha una manca de relleu generacional, i tercer, no hem sabut arribar a nivell de comunicació a qui havíem d'arribar. Però... això és una reflexió i és una qüestió de fons, de profunditat, que haurem de fer i que estem fent, jo crec, amb tot aquest procés de confluència de totes les forces d'esquerres de la ciutat i altres. Clar.
Què farà Iniciativa Valldoreix? Presentarà candidat en solitari?
Nosaltres continuem amb la nostra línia habitual. Des del 2003 anem amb una candidatura de progrés i catalanista i la nostra idea és continuar amb aquest acord.
Amb Esquerra, la CUP i alguns veïns, l'associació
de veïns progressistes, sí.
PSC fora? Ho dic perquè en l'entrevista amb Guim Pros de la CUP va dir que hi havia com dues vies dintre de l'esquerra a Valldoreix. Una que seria gent per Valldoreix, UASC, Montserrat, Turo i PSC, i que a l'altra banda hi hauria Iniciativa, Esquerra, la CUP i l'associació de veïns progressistes. Per això li preguntava si hi ha una divisió dintre d'aquests...
Bueno, això no sé si el portaveu del PSC li va aclarir alguna cosa, en qualsevol cas.
Ell em va negar el que va dir Guim Pros, vull dir que aquí...
Nosaltres el que estem intentant és treballar per la unitat de l'esquerra a Valldoreix i continuar amb el que havíem fet fins ara, i ampliar si cal. Recordo que les últimes eleccions va ser PSC Iniciativa i Veïns Progressistes. El que estem intentant és que s'ampliï aquest cercle.
Joan Calderó, portaveu d'Iniciativa, moltíssimes gràcies per haver vingut a Cuba.cat a explicar-nos els posicionaments del seu partit.
Gràcies a tu.
I a tots vostès els recordem que sempre poden recuperar aquesta conversa a cugat.cat i que demà serà el torn del Partit Popular amb Jordi Carreras, el seu portaveu. Fins ara.